és temps d'esports al Catalunya migdia i avui comencem pel Barça, que ja ha estrenat la temporada amb el primer partit de la gira japonesa. El rival ha estat el Chelsea. El resultat no ha acompanyat massa. Derrota blaugrana per 1-2. L'ha seguit des de Saitama el Ramon Salmurri. Bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Això tu, que és el que has vist el partit en directe, quines sensacions t'ha deixat el partit?
Doncs, home, que el Chelsea ha estat superior al Barça, que s'han notat aquests tres partits i aquest temps de preparació que ha tingut més l'equip de Lampard, però en línies generals un bon Barça, sobretot pel que fa a les cares noves. Per mi, Antoine Griezmann, que ha estat titular a la posició de davanter centre, ha estat un dels millors jugadors del Barça a la primera meitat, i Frenkie de Jong, que ha jugat la segona, ho ha fet a mig centre, de Busquets, per entendre'ns, també ha tingut un paper força destacat. El gol del Barça en la derrota 2-1 l'ha fet Ivan Rakitic a les acaballes del partit.
De fet, el primer gol, en tot cas, del Chelsea ha estat per una errada de Busquets, oi?
Sí, una pèrdua de pilota en zona de construcció, prop de l'àrea, d'esquena al defensor. Busquets ha fet una passada amb l'esquerra oberta. La pilota ha caigut als peus de Tammy Abraham, que ha fet l'1-0 del 35 de la primera meitat, i a la segona el Chelsea ha pogut fer el segon, s'ha situat 2-0, i a partir d'aquí, com et deia, Rakitic a les acaballes ha fet el 2-1. Valverde ha rotat, ha fet dos equips, 11 i 11 a cada meitat, en una primera part dominada per jugadors titulars, amb un detallet, et diria una sorpresa, això li haurem de preguntar a Valverde, que és que Sergi Roberto ha jugat al mig del camp, i és significatiu perquè la posició de lateral dret ha quedat en mans d'Oriol Busquets, que no és ni tan sols defensa central, habitualment juga al mig del camp, i avui Valverde, tot i tenir Semedo i Sergi Roberto a la plantilla, no ha repartit aquesta posició de lateral dret. No sé si és un senyal de canal que ha de venir.
Ho anirem veient, a veure si anem traient altres conclusions. Avui és evident que és massa prematur fer-ho. Dissabte ja, segon partit, en aquest cas, contra el Vissel Kobe, oi?
Això mateix, el partit dels retrobaments, contra Andrés Iniesta, contra David Villa, contra Sergi Samper, en el segon partit d'aquesta Rakuten Cup, una competició que avui ha tingut ja guanyador, sortia del vencedor d'aquest duel entre el Chelsea i el Barça, que s'ha adjudicat l'equip londinenc als budells del Saitama Stadium a l'espera de que preguin els protagonistes. El primer en fer-ho serà d'aquí una estona Antoine Griezmann.
I abans del partit, avui hi ha hagut acte institucional del Barça al Japó. S'ha avançat a més una dada que no se sabia, la remodelació del Camp Nou, que s'endarrerirà fins al 2024. No estarà a punt, és així.
Això mateix, l'estudi que s'encarrega de la remodelació del Camp Nou és Nikken Sekkei, un estudi japonès, i avui el Barça ha fet una conferència a través de Jordi Moix, que és el comissionat de l'Espai Barça, en la que ha explicat que, entre altres raons, la reforma del Camp Nou s'espera pel 2024.
Aquesta és la data que estem treballant. En funció de si tenim la llicència durant els propers mesos, doncs adjudicaríem les obres, i a partir de llavors, amb l'horitzó de 3 anys i mig, 4, estaríem parlant del 2023-2024. La data exacta i concreta, quan tinguem els permisos, la definirem amb el màxim rigor possible.
Doncs, Salmo, et deixem pendent d'aquestes reaccions, d'aquestes primeres reaccions després d'aquest primer partit. No sé si tenies encara alguna informació més sobre el tema de l'Espai Barça.
No, el que podem fer és escoltar Antoine Griezmann.
Sí, con ganas de jugar más, de seguir jugando, de entrenar y de mejorar.
Antoine, ¿cómo te has probado davant del centre? ¿Cómo te has encontrado delante del centro?
Bien, puedo jugar cualquier posición de arriba, ¿no? Es una táctica, tengo que aprender y hacer movimientos para ayudar a mis compañeros.
Asociándote mucho, Antoine, con Ousmane, con Dembélé. ¿Se te ha visto cómodo con él?
Sí, entrenamos juntos en la selección, en los partidos. Ahora tenemos más tiempo para mejorar esa pareja y ojalá podemos mejorar más en los entrenamientos y en los partidos.
Demanen quina és la petició que li fa Ernesto Valverde.
Para jugar el primer toque con los compañeros y luego pues dar continuidad en los últimos
años. Tú puedes jugar en todas las posiciones de arriba, pero ¿dónde te encuentras más cómodo?
En el campo.
¿Pero alguna en concreto?
No, me da igual. Lo que más prefiero es estar en el campo y no en el banquillo. Y nada, intento mejorar, trabajar y aprender.
Un día especial para ti, Antoine, por el hecho de vestir por primera vez la camiseta del Barça.
Sí, muy especial. No muy bonito por la derrota, pero seguro que vendrán partidos mejores de los nuestros primer partido, primeros minutos, y tenemos tiempo para mejorar. Ahora en frío sí, duele un poquito, pero seguro que mañana más, pero sale para el próximo partido. Sí, un poquito sí, porque ha sido una entrada bastante bastante fea. Yo he ido de lado y él ha ido de frente, pero al final es fútbol.
Antoine, empezar la pretemporada sin que estén ni Messi ni Luis Suárez contigo como referencia.
Le pregunta para Messi y para Luis Suárez como referencia.
¿Crees que te va bien tener este protagonismo para empezar?
Bueno, me da igual. Es verdad que con Luis y con Messi, pues mejor, con Artur o con Felipe, pero no están. Hay que intentar encontrar soluciones. Y al final, pues yo estoy aquí para el equipo y da igual el protagonismo que pueda tener, si estén o no. Sí, como he dicho en la primera conferencia, tengo muchas ganas de ver cómo es en el día y de poder trabajar juntos.
¿Qué os ha dicho Ernesto Valverde al final del partido?
Bueno, ahora en el descanso, que era el tema de presión, que había que mejorar, pero eso en una semana no lo podemos tener exacto, hay que seguir trabajándolo.
Li pregunten per la resta de companys amb els que s'ha trobat més comú.
Pocos entrenamientos, un partido, entonces todavía no me han sorprendido mucho, porque la verdad que seguía los partidos del Barça como aficionado del fútbol y al final pues conozco casi todos los movimientos de cada uno.
Doncs les paraules d'Antoine Griezmann amb aquesta reflexió sobre l'Europa Sandit, parlar del cop que ha rebut de Jorginho, una entrada molt dura a la primera meitat, pràcticament al minut 16. Antoine Griezmann ha estat una bona estona a terra estirat, però que d'un un cop no té res greu. Ara tindrà un punt de dolor, però no hi ha preocupació darrere.
Doncs déu-n'hi-do per ser el primer partit de la temporada. Les primeres impressions d'Antoine Griezmann com a jugador del Barça després de debutar en aquesta derrota 1-2 al primer partit de pretemporada a Saitama contra el Chelsea. Ramon Salmurri, des de Saitama, moltes gràcies. Bona tarda.
Molt bé, que vagi bé.
L'Espanyol, per la seva banda, s'ha entrenat aquest matí per preparar el partit, en aquest cas contra l'Stjarnan d'Islàndia, de dijous ja a l'Europa League. Aquest és oficial. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Des del vestidor hi ha tanta il·lusió com prudència, això sí, amb el partit de debut a Europa. En aquest sentit s'ha expressat almenys Esteban Granero.
Sí, Granero diu que serà un partit molt especial pel que ha costat arribar-lo a jugar durant la temporada i pels anys que fa que l'equip no juga a competició europea. La valoració que fa el vestidor d'aquests primers 20 dies de pretemporada és molt positiva. Per això l'equip diu Granero i arriba preparat i havent assimilat bé els conceptes del nou entrenador.
Hemos hecho un trabajo, yo creo, muy bueno allí en Torremirona, tanto físicamente, que yo creo que es obviamente fundamental, como la adaptación táctica al nuevo entrenador. Hemos ido a pasos bastante veloces y el equipo está muy preparado. El objetivo era llegar a este partido con garantías físicas y tácticas. Yo creo que los dos objetivos están cumplidos y el equipo, puedo decir que está perfectamente preparado para un partido de la categoría que tenemos el jueves.
I Santín Granero no sembla que el de dijous sigui un rival d'una lliga tan inferior a l'espanyola com és la islandesa. El migcampista madrileny adverteix que no s'han de confiar gens.
Un equip al que hay que respetar al máximo porque se ha ganado el derecho a estar en una competición como la Europa League. No es fácil. Como siempre, en todos los partidos que afrontamos, pensamos principalmente en lo que tenemos que hacer nosotros. Obviamente miramos al rival para ver dónde el cuerpo técnico nos dice que pueden estar sus debilidades, dónde podemos sacar las ventajas. Seguro que es un equipo muy competitivo, que va a ser una eliminatoria que haya que trabajar en dos partidos. Y bueno, vamos con toda la ilusión.
Demà a la tarda, última sessió preparatòria i després la roda de premsa prèvia al partit del tècnic David Gallego.
Afegim que avui s'obre ja aquesta segona eliminatòria de l'Europa League amb la presència del Santa Coloma d'Andorra, que juga a l'estadi comunal contra l'Astana del Kazakhstan a partir de les 8 del vespre. I avui hem tornat a sentir Zinedine Zidane, que avui s'ha excusat en el mal domini que diu que té del castellà per justificar el seu "si marxa demà millor", referit a Gareth Bale. El tècnic blanc ha afegit que va ser el mateix jugador galès qui va demanar no disputar el primer amistós contra el Bayern. Josep Antoni Isa.
Zidane ha fet aquestes declaracions en la prèvia del partit amistós que jugaran aquesta matinada a la 1 contra l'Arsenal.
El otro día no se cambió Gareth porque él no quería. Nada más. Él decía que bueno, el club está tratando su salida y no se cambió por eso, solo por eso. Ahora vuelvo volvemos al mismo, iniciamos. Gareth es un jugador del Real Madrid y nosotros, bueno, va a entrenar con normalidad hoy y veremos lo que va a pasar mañana.
El tècnic del Madrid ha negat que li faltés el respecte al futbolista quan va dir que marxés com més aviat millor.
Yo no he faltado respecto a nadie, y menos a un jugador, porque siempre dije lo mismo, que los jugadores son lo más importante, son aquí, y yo, cada vez que hay un jugador aquí, yo voy a estar con ellos siempre.
A més d'aquest Real Madrid-Arsenal, també aquesta matinada, a les 3, l'Atlético jugarà contra el Chivas de Mèxic a les 3 a Arlington.
Deixem el futbol i parlem ara del Mundial de Natació que s'està fent a Corea aquests dies. La selecció espanyola masculina de waterpolo disputarà les semifinals d'aquest Mundial. Aquest matí ha guanyat Sèrbia, 12 a 9. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, Carlos, bona tarda.
Els espanyols que han tingut sempre el marcador controlat.
Sí, amb avantatges de fins a 5 gols davant l'actual campiona d'Europa i actual campiona olímpica, això sí, amb un equip molt més jove, amb els noms propis, amb els titulars més destacats d'aquest equip que s'han quedat a Sèrbia. Els hi ha donat festa al seu entrenador per reposar un estiu, ja que tenen garantida la classificació olímpica, però Espanya, davant d'un dels millors equips d'aquest campionat, ha pogut aconseguir aquesta classificació per semifinals. És la primera vegada des de fa 10 anys que Espanya no juga unes semifinals d'un campionat del món. L'última va ser a Roma 2009. Aleshores, amb David Martín, l'actual entrenador, com a jugador de l'equip, aleshores jugador ara tècnic, satisfet per aquesta classificació important per l'equip.
Bueno, molt content, vale? Molt content amb tot l'equip. Crec que hem fet un partit perfecte en defensa, sobretot havíem donat unes claus molt importants, que era sobretot frenar el Mandic, vale? Que havia sigut el jugador més desestabilitzant de Sèrbia aquest torneig, vale? I bueno, molt content perquè, a veure, Sèrbia sempre és Sèrbia, crec que és important que tornem a guanyar-la.
Espanya ara s'enfrontarà a Croàcia per una plaça a la final, una Croàcia on juga el català Xavi García. El partit serà dijous a les 10 del matí. Croàcia ha superat avui Alemanya per 10 a 9 i a l'altra banda del quadre, l'altra semifinal serà Hongria i Itàlia. Els hongaresos han superat Austràlia 10 a 9, mentre que els italians han deixat fora Grècia per 7 a 6.
En aquest Mundial, finalment, Mireia Belmonte, que ha disputat la final dels 1.500 lliures, no ha passat de la vuitena plaça, de la vuitena posició, entre les 8 finalistes.
La notícia era de matinada, quan Katie Ledecky, la nord-americana, la gran favorita a adjudicar-se la medalla d'or, no s'ha trobat bé. Diu que ja fa dies que arrossega una indigestió des del 17 de juliol, quan va arribar a Corea del Sud, a Gwangju. Per tant, baixa per aquesta final. Això ha implicat que Mireia Belmonte, que va fer novena a les preliminars, com a primera reserva entrés a disputar aquesta final amb el vuitè millor temps. Avui, doncs, ha estat última també en aquesta final amb un temps de 16.02.10. Això sí, ha millorat uns 6 segons, una miqueta més de 6 segons la seva marca d'aquesta temporada, però Mireia Belmonte lluny dels seus millors registres. Una Katie Ledecky que no disputarà tampoc les eliminatòries dels 200 metres lliures. Destacar que Simona Quadarella, la italiana, s'ha adjudicat l'or en aquests 1.500 i que també hi ha hagut una desqualificació del lituà Danas Rapsies a la prova de 200 lliures, on havia superat el xinès Sun Yang, una de les estrelles mediàtiques de la natació, però finalment l'or ha estat pel xinès degut a aquesta desqualificació del nadador lituà.
Gràcies, Maria. Fins ara.
Adéu.
Anem al bàsquet. Els equips femenins de l'Espart Cedric Girona i el Cadí La Seu ja saben quins seran els seus primers rivals de les competicions europees que disputaran aquesta temporada. Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Les gironines és la segona vegada que jugaran l'Eurolliga i les urgellenques s'estrenen a l'Eurocup.
I amb el sorteig de quadre de partits de competició que s'ha fet aquest matí a Múnich, Alemanya, els equips que disputaran l'Eurolliga, enquadrats en dos grups de 8 equips cadascun, el grup B, Spartak Tbilisi de Girona, amb Dinamo de Kursk de Rússia, Ferenbahçe de Turquia, Sopron d'Hongria, Família Esquio d'Itàlia, Lyon Asvel de França, el guanyador de dues eliminatòries prèvies, Arca Godinia de Polònia contra Botes de Turquia i BLMA de França contra l'Olympiacos de Grècia. Valoració del director esportiu d'Uni Girona, Pere Puig.
Des de l'Uni Girona estem força contents de com ha anat. En primer motiu, per les distàncies. Són desplaçaments assequibles. En el nostre grup sí que hi ha curts. A Rússia, un desplaçament molt llunyà, però ens estalviem dos desplaçaments a Rússia, Orenburg i Ekaterinburg, han quedat a l'altre grup. També ens estalviem Kukurova, de Turquia, potser un pèl superior al nivell esportiu d'aquest grup a l'altre, i sabem, doncs, que serà molt difícil, doncs, tant aquest com l'altre grup, pels grans equips que jugaran en aquesta edició de l'Eurolliga.
I pel que fa a l'Eurocup, a la primera fase, 40 equips repartits en 10 grups, en de 4 equips cadascun, el Cadí la Seu, el grup H, amb el Landes de França, el Peix d'Hongria i el perdedor de l'eliminatòria prèvia d'Euroliga, que disputarà en Venècia d'Itàlia, i el Wimbent d'Hongria. Valoració, en aquest cas, de l'entrenador de l'equip de la Seu d'Urgell, Bernat Canut.
Un grup complicat, com esperàvem. Tant el PIC d'Hongria com l'Andes són equips amb experiència en competicions europees, i a més, doncs, el guanyador de Venècia a l'Wimber, que si estan a prèvia d'Eurolliga, deu ser per alguna cosa, bueno, doncs faran un grup complicat, però bueno, la competició europea és això, no? Juga contra els millors.
L'Espart City Leaf Girona, únic equip d'Eurolliga, i l'Eurocup, a més del Cadí la Seu de la Lliga Femenina Espanyola, en altres grups també hi competeixen Perfumeries Avenida, València i Guernica.
I ara parlem de ciclisme. Després de la jornada de descans, el Tour arriba a la darrera i decisiva setmana de competició i ho fa amb la lluita oberta per la victòria final.
Ha començat ja l'etapa d'avui, hi ha uns escapats, però no són gent rellevant de cara a la classificació general. De fet, l'etapa d'avui, amb sortida i arribada a Nims, sembla de transició abans de les quatre etapes alpines. Un Tour més obert que mai, amb opcions per tothom, com reconeix el basc Mikel Landa.
Y creo que este Tour quizás sea diferente también, ¿no? Eso, ayer ya se vio un poco debilidad a la Philippe, Thomas tampoco es pues tan superior como parecía al principio, y yo creo que hay gente con ganas, ¿no?, de darle vuelta, y puede que este Tour pues sea justo al revés, ¿no?, de otros años.
A la Philippe defensa el mallot groc, però la darrera etapa als Pirineus va semblar de fallir. El galès Thomas és segon a 1.35 i ara el candidat número 1 és un altre francès, Thibaut Pinot, que sembla haver superat els problemes dels primers dies.
El más fuerte, ¿no? Está siendo el más fuerte del Tour. Tuvo la pérdida del día de los abanicos y le toca remontar, ¿no? Y bueno, pues eso es bueno. Eso es bueno para mí y para todos, ¿no?
Del segon al sisè classificat només hi ha 39 segons de diferència. El basc Landa, primer espanyol classificat, és setè a 4.54 del líder i a 3 minuts del podi, així que haurà de sortir a totes en les etapes que queden. Prefereix lluitar pel podi a la general que no pas a una victòria d'etapa.
Pues igual este caso con el podio, ¿no? Llevo años intentando estar ahí y lo conseguí la primera vez no por suerte, pero sin trabajarlo, ¿no?, digamos, y sin perseguirlo, y ahora llevo tiempo persiguiendo eso y sí que me gustaría ese premio.
De les sis etapes que queden, la d'avui és de transició, igual que la darrera. La clau seran les quatre etapes alpines, especialment les que van de dijous a dissabte.
Tornem al futbol per parlar de la plaça que deixa vacant el Reus, a segona B, que està provocant una guerra d'interessos que la mateixa federació ha alimentat. Després de demanar més de 600.000 euros, ara les ambicions federatives van de rebaixa.
El futbol català té preferència, però no està clar que ningú pugui aportar els 450.000 euros que demana la Federació Espanyola. Si els catalans no els paguen, equips d'altres territorials hi poden optar, i això ha desencadenat ja una batalla dialèctica entre clubs. El president de l'Hospitalet, Santi Ballester, creu que ells són els que tenen els mèrits esportius i la plaça ha de ser per ells.
Estem en contra de pagar les deutes d'un altre club, no té cap mena de sentit. Si queda deserta la primera puja, hauran de baixar-ho, han dit ells que ho baixen a la meitat. I si queda deserta, ho tornen a baixar a la meitat. I si queda deserta, ja no hi ha puja. Home, això és una miqueta un mercat persa, això, eh?
L'Hospitalet va ser el millor equip català classificat de tercera que no va pujar. Per això reclama els seus drets. La federació diu que els equips catalans de tercera, o també el Peralada, que va baixar de segona B, tenen preferència si paguen. Però si no paguen, perden els drets i poden optar a la plaça equips d'altres territorials que sí que paguin. Si ningú abona els 450.000 euros, la xifra es va rebaixant.
Si nosaltres diem que no pagui ningú, demanem que no pagui ningú, si algú paga, és que aquests valors tampoc els té.
Entre els equips interessats hi ha el Zamora, el Linares, l'Alcobendas o el filial del Mallorca. També l'Andorra. No està clar si ho pot fer perquè l'any passat no jugava tercera.
I acabarem amb un parell de punts de mercat. El Sevilla, que ha fitxat l'internacional serbi Neman Yagudeli, i el Betis ha fitxat l'internacional francès Nabil Fekir. A banda, el migcampista del futbol base del Barça, Xavi Simons, ha anunciat que deixa el club, era una de les figures del futur blaugrana, encara està en edat cadet, però ja jugava amb el juvenil B. S'especula que la seva destinació seria el PSG. És nascut a Holanda. Simons estava al Barça des dels 7 anys.